Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bona tarda des de la cadena Pirenaica. Com anem? Com estem? Avui és un dia d'aquells que celebrem cada 4 anys. És 29 de febrer.
És veritat. Hola, hola, Candela.
Hola, hola.
Hola, hola.
Sí, hola, sí, hola. Passi, passi.
És un dia, sí, especial, no?
Sí, clar, com la gent que compleix el 29 de febrer,
clar.
Els sants que se celebren el 29 de febrer...
Sí, 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 no, no, és molt curiós. Per cert, ja ho dèiem al migdia, però una persona ben coneguda,
sí,
que compleix anys avui...
Pedro Sánchez.
El cap de govern espanyol.
El presidente.
Presidente del gobierno, sí.
Presidente.
Presidente o cabeza de, del gobierno.
Cabeza del gobierno seria, sí, la traducció literal de cap de govern, eh?
Sí, sí.
No, no sona,
sí,
massa bé, la veritat.
Bueno, doncs res, felicitats. Escolta una cosa.
Digue'm.
Que ahir va haver futbol...
Femení.
Femení.
I molt bé per les noies...
Estan que se salen, eh?
...de la selecció espanyola, en aquest cas, que va batre, doncs, a França.
Sí.
I amb dues jugadores que pertanyen als Blaugrana.
Sí, senyora.
A l'equip Blaugrana, al Barça, eh?
Sí, senyora.
Com no podia ser d'altra manera, l'Aitana.
Aitana, bon matí.
Això.
I després també la...
La Mariona, no.
La Mariona Caldentell. La Mariona Caldentell, bueno... Ara em fas ballar el cap.
De qui va fer l'altre
gol? No vaig veure, la veritat és que
no
estava...
Poder, no vas poder.
No, estava amb altres històries i no vaig poder veure el partit. Però bé, vull dir, aquest equip se sale.
Sí, sí.
És un... Bueno, i a més, ja no solament van guanyar doncs, la Nations League, ja també són campiones del món. Escolta, també s'han classificat pels Jocs Olímpics i a lo millor doncs, cal pensar que...
Caurà una medalla
d'or,
no?
Medalla.
Potser?
Tant de bo. Mm-hmm. Pot caure una d'or, una de plata o bé una de bronzo.
No, això.
Sí, no ho sé. Sí.
Sí, 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 sí.
Bueno, doncs res, felicitats. A més, seguit per més de 2 milions de persones i concretament a la part de celebració i tal, doncs mira, 2.236.000 persones en aquest partit que es va jugar a l'Estadio de la Cartuja.
De Sevilla.
De Sevilla, que no paren de rebre esdeveniments...
No para. Andalusia no para, eh?
No para. Mira, també serà la final...
Que no és una cosa, és una altra.
També serà la final de la Copa del Rei de futbol, en aquest cas de mascles.
O sigui, esclar,
de futbolistes.
Ja podria donar també la Copa de la Reina als nois,
pues
o la,
sí,
Copa del Rei a les noies.
Pues sí.
Per què no?
Per què no?
Veus, ja hi som.
Ja hi som, sí.
Ja hi som.
Bueno, també ahir recordareu que a l'Hormiguero estaven els germans Márquez.
Sí.
El Troi i el Llampec de Cervera.
Els de Cervera,
el,
sí,
Troi.
El Marc i l'Àlex,
això,
que enguany correran el mateix equip.
Sí, Ducati.
I que ja està a punt de començar
la
temporada, eh?
Team Gresini Ducati.
Mira, Gresini, com els palitos.
Igual.
Ah, coi.
Sí.
Doncs sí, va fer bona quota de pantalla, 16%, es tradueix amb 2.190.000 persones.
Que no és poca cosa. I ara parlarem de allò que en diuen un bombazo, o el que pot ser un autèntic bombazo, a la primera. I és que el senyor Pedro Sánchez, no content ja amb els problemes que té, doncs vol neutralitzar a Pablo Motos amb David Broncano.
Clar, això què vol dir? Doncs que el president del govern veuria amb bons ulls el fitxatge del presentador de La Resistencia. ¿Cuánto dinero tienes? Pel principal canal públic de televisió, és a dir, per la primera.
Sí, això ho adelanta Informalia, que s'estaria intentant el fitxatge del presentador estrella de Movistar, que és aquest còmic de Gienense, que doncs, tant èxit té en el seu programa, i que, a més, està a punt de celebrar els 1.000 programes de la Resistència.
Mira, molt bé. Nosaltres en portem 2.000, no?
Nosaltres en portem 2.500 i pico.
No, però vull dir que ho vam fer els 2.500,
sí.
Ja.
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Sí.
Bueno, doncs, a més d'aquesta bomba, no?, en el que seria la programació, doncs també seria un cop d'efecte que es veu que el president del govern, Pedro Sánchez Castejón, veuria amb bons ulls, ja que, d'acord amb la informació de Informalia, que és aquest portal del qual llegim aquesta notícia, creu que es tractaria d'una forma de neutralitzar l'efecte hormiguero de Pablo Motos, que el veu com un desestabilitzador, gràcies, Candela,
de res, home,
del govern, perquè, clar, no oblidem que el senyor Pablo Motos... doncs, té
de quin
unes...
partit és?
Bueno, jo diria
no
que...
No ho ha dit mai?
No ho sé. No sé, però, a veure,
però potser...
Potser
socialista no, eh?
No, jo diria que tira més a la dreta que no pas a l'esquerra. I el que dèiem no fa paga masses dies, no? Que com les televisions, en aquest cas, les públiques, depenen dels que governen, doncs aquí es tracta de que...
Com no... aquí?
Igual.
Clar.
Igual.
De qui és la televisió?
Del govern.
D'Andorra.
Del govern.
D'A, no?
D'A, no.
Digo jo.
Home, no, sí. No. Clar, evidentment, dels que governen. Evidentment,
normal.
Evidentment. Bueno, doncs això. Aleshores, la Resistència és alguna cosa així com un emblema. No és un programa barat, també s'ha de dir. Però s'ha consultat a experts, per part d'aquest digital que ens informa.
El Monegal, potser?
No ho sé, quins experts, perquè no donen els noms. Però es veu que tenen els seus dubtes de la capacitat de triomfar de Broncano amb un canal generalista, a més, en obert, i en el que no és tan senzill que pugui preguntar-li doncs aquestes preguntes que fa habitualment, que, entre altres, doncs, són «¿Cuánto dinero tienes en el banco?», per exemple, «¿Practiques el onanismo?», o «¿Cuántas veces haces el amor?», etcètera, etcètera, etcètera.
Per què no? A veure, tampoc jo també, no és la...
Jo també ho he pensat. Francament, a veure, no crec que li posessin cap pega a que el senyor Broncano seguís preguntant quants cops fots l'amor a la setmana, al mes o l'any.
O quants diners tens? Jo
crec que no. Bueno, el cas és que la cosa està d'aquesta manera. Yeah. Ara jo et donaré la meva opinió personal. Al voltant d'aquest tema.
Digues.
Doncs si el fitxa Televisió Espanyola, collonut pel Broncano, però jo si fos del Broncano no em mouria d'on estic.
Em sap que aniries a Antena 3 a fotre el lloc al Pablo Motos.
Bueno, això també podria ser. No, però jo crec que està en el lloc perfecte.
Perquè tinc idea.
És que també tinc els meus dubtes al voltant, bàsicament, del tipus de gent, allò que en diuen el target, que té la primera de Televisió Espanyola. I no sé fins a quin punt...
Oh, bueno, però també podria arrossegar gent que ara no se la mira,
a mirar la
Resistència en la 1, no?
Sí, però si tenim en compte doncs, una mica quin és el target de la 1 i que precisament no crec que sigui el mateix que té Movistar Plus, almenys... En el canal per on apareix, bueno, apareix per diversos canals i està en té un parell sol.
O sigui que... Imagina't tu.
Per això dic que no ho sé. Aquí, a veure què passa, la influència de Pedro Sánchez o el Calé, vaja, hòstia, a saber.
Molt bé, doncs bueno. Avui és dijous i toca parlar de psicologia.
Molt bé. Molt bé, amb la Laura de Llarés.
Exacte.
Molt bé, em sembla fantàstic.
I l'Espai Ànima.
Doncs vinga, som-hi.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Laura de Llarés, benvinguda. Què tal? Com estàs?
Què tal? Molt bé, gràcies.
Molt bé. Avui tenim un tema gruixut. No és l'única vegada que la Laura ens vol parlar doncs, de temes que tots tenen, evidentment, la seva vàlua, però que hi ha diferències, no? Que unes són més fàcils, si tu vols, d'explicar, i els altres doncs, et remouen una miqueta més. I crec que del que ens vols parlar avui és aquest cas, no?
Sí, sí. Avui m'agradaria parlar-vos del que és el maltractament psicològic, que bàsicament és l'abús que està destinat a causar danys emocionals i psicològics, i que tot i que no implica violència física, i això fa que a vegades sigui més difícil de detectar,
clar,
fins i tot per la mateixa víctima, no? Sí que sovint és precursora, aquest maltractament psicològic és precursor de futures agressions. De fet, és un tema bastant greu perquè, si us hi fixeu, en pràcticament tots els casos on hi ha agressió física, sempre trobem maltractament psicològic.
Sí.
És a dir, que aquest és el que sempre tindrem present, no? Uh-huh. Pot succeir en diferents escenaris.
És el que anava a dir, en diferents aspectes de la vida, sí, sí.
Normalment pensem en temes de parella, no? I és cert que en ocasions, lamentablement, doncs ens ho trobem, però també pot succeir a l'àmbit familiar, en entorn social i d'amics, i en entorns laborals.
També.
I com us deia, doncs, a més de ser molt difícil de detectar en alguns casos, perquè evidentment no comença, no, o no sol començar, no?, amb agressions molt, molt fortes, sinó que es pot desenvolupar de formes molt subtils i anar increixent, no? Per què va creixent a poc a poc? Perquè anem destruint l'autoestima de l'altre. I alhora generem una dependència. És a dir, que és un tema que hem de tractar.
Sí, sí, Déu-n'hi-do.
Quines formes pot adoptar el maltractament psicològic? La primera i més comuna seria un assetjament verbal. L'assetjament verbal serien, així, més fàcils de detectar, insults, humiliacions, menyspreus, fer burla d'algú, no?
Sí, i també, sense cridar, no cal cridar tampoc, eh?
No. A vegades, ja et dic que a vegades adopta formes molt i molt subtils, però que no deixen de ser maltractament. Vull dir, sempre i quan la destinació final sigui reduir a l'altre, ja en tenim prou, no? Crítiques, i una que és molt subtil i que no tenim reconeguda com a maltractament, però sí que ho és escampar rumors.
Ah, oh, sí.
Perquè escampar rumors, si us hi fixeu, la finalitat que té, sobretot quan aquests rumors són negatius, és destruir una mica la imatge de l'altra persona amb la finalitat última d'anar-la aïllant.
Sí.
Després tindríem també totes les formes de control. Seria, doncs, per exemple, amb companys de feina, controlar els horaris dels altres, a quina hora entra, a quina hora surt, per què fa això, per què fa allò altre. Amb parelles, control del mòbil, amb qui parles, amb qui no parles, control també dels ordinadors i de tots els dispositius que porti sobre la persona, no? També hi ha el seguiment de l'altra persona. Això ja són formes una mica més greus, quan jo vaig seguint a l'altra persona per veure què fa, per veure on va. I també l'anomenada violència econòmica, el control econòmic de l'altre, no? Controlar el que ingresses, les despeses... Això es dona més en àmbits de parella, eh?
Clar.
Després tindríem també la manipulació emocional. I una de les formes de manipulació emocional molt extesa i a vegades mal entesa i mal tolerada és el xantatge emocional. De, clar, si fas això em sentiré molt malament... Fixeu-vos que sempre hi ha la intenció de fer sentir a l'altre culpable,
sí,
d'una cosa que al final estic sentint jo. Escolta'm, tu pots actuar com vulguis, no? I jo sóc responsable del que estic sentint. Per tant, aquí, molt cuidado quan s'adopten aquestes fórmules, no? Dintre de la manipulació emocional tindríem també les mentides, la creació expressament d'ambients confusos per fer que la persona no sàpiga ben bé on para. Una molt important és la llei del silenci, la llei del gel, que està de moda ara de dir. La llei del gel és potser un dels càstigs més cruels que es poden aplicar amb algú. Això s'aplica quan, per exemple, tu, Candela, has fet alguna cosa que a mi m'ha molestat i en lloc de venir-ho a parlar amb tu, el que faig és que et retiro la paraula. És un càstig supercruel, perquè ni t'he donat cap tipus d'explicació ni hi ha hagut cap tipus de conversa. Simplement deixo de parlar-te per sempre, diguéssim,
sí.
I és una forma de dominació. És una forma de... És molt cruel, perquè l'altra persona la descol·loca totalment.
Clar.
I no sap com ha d'actuar. Per tant, el més probable és que quan t'hagi de tornar a dir alguna cosa... Això passa també amb companys de feina, eh?
Sí.
quan tu hagis de tornar-li a dir alguna cosa al teu company de feina, de, ostres, és que m'hauries de fer això, doncs el més probable és que no li diguis. Perquè, clar, vés a saber fins quan es retirarà la paraula, no?, i et farà estar incòmode al teu lloc de feina. És la famosa creació d'ambients confusos, no?, ambivalents.
Sí.
També en l'àmbit de la parella, aquí estarien les fórmules de control de la vestimenta, no? És que, clar, quan vesteixes així em poso més gelós o més gelosa, o em fas sentir insegur. Fixeu-vos que sempre la culpa va cap a l'altra persona.
Sí, sí,
mai,
sentiments
mai
que tu tens, però... Exacte, sí. Sí,
no
sí,
ens
sí.
responsabilitzem de saber d'on venen aquestes inseguretats, sinó que ho tenim claríssim. Venen de que t'has posat un pantaló curt, o de que has parlat amb una altra persona, no?
Sí.
Després tindríem, i ja ho hem comentat, l'aïllament social. Per què? L'aïllament social és una finalitat, sempre, en aquest tipus de casos, perquè una víctima, com més sola estigui, més vulnerable es torna. I recordem que la finalitat última és danyar emocionalment a aquesta persona. Per tant, ens ho posa molt fàcil, no? Posa molt fàcil a l'agressor. Per tant, serà una de les fórmules que apareixeran pràcticament segur, no? Com ho fan? Doncs generen aquests rumors negatius sobre la persona, explicant mentides, mentint a la persona sobre les amistats, això també, queda com el salvador. Sí. Per això us dic que a vegades és difícil de detectar, perquè hi ha persona que sempre m'està fent costat quan a mi em sembla que la resta del món m'està donant l'esquena, doncs...
I és al revés.
Clar, pot ser que sigui justament el contrari, no? Per això és difícil de detectar. I també, quan no és així, quan no és aquesta persona la que està girant tot el món per quedar-se ella i allà, pot ser que sigui la que faci que hi hagi un buit, no? La típica disputa entre dues companyes de feina i de cop, ostres, és mitja empresa la que se'm gira en contra. Uh-huh. Doncs aquí ja tindríem una fórmula d'assetjament. Després tindríem també tots aquells comportaments destinats a generar por, malestar i incomoditat a l'altra persona, que això ja són fórmules molt més greus, no? Aquí tindríem, doncs, des de deixar notes amenaçadores
Ostres.
A l'altra persona, sí, el ciberassetjament,
també,
persecucions, vull dir, ja són fórmules molt més greus, però que al final afecten moltíssim a l'autoestima, perquè quan no ens sentim segurs, el que se'ns activa és el sistema d'alerta, i festa amb una persona amb aquest sistema d'alerta activat durant tot el dia, és a dir, traduït, tenint una persona amb un estat d'ansietat diàriament durant hores i hores i hores, està clar, no?, que té conseqüències que són bastant nefastes sobre la salut.
Totalment.
Llavors, parlant de conseqüències sobre les víctimes, una miqueta, què ens trobem? Ens trobem, doncs, primera, que molt sovint hem de tenir, com deia abans, hem de tenir en compte totes aquestes situacions perquè poden anar a més, poden fer una escalada i convertir-se en violentes, no només dintre de l'àmbit de la parella, també ens ho podem trobar, insisteixo, en l'àmbit laboral, de que una cosa comença per un maltractament psicològic i va escalant fins que es dona una baralla. I això, doncs, no serà ni la primera ni l'última vegada, lamentablement, que succeeixi, no? Per això s'ha de donar la importància que s'ha de donar, Després tindríem problemes de salut mental, desenvolupament de trastorns. Tindríem els tres trastorns que diria jo que són més probables, serien l'ansietat,
sí,
evidentment, perquè estic amb aquesta alerta constant, la depressió,
també,
i el trastorn d'estrès posttraumàtic, depenent de com de greus es puguin donar les situacions. És quan he viscut un trauma que ha amenaçat directament la meva vida. Uh-huh. I això pot començar per petites coses o per coses molt subtils i acabar amb coses bastant, bastant greus, no? També genera unes actituds de dependència cap a l'agressor. I aquestes actituds de dependència són les que fan que a mi em costi sortir d'aquesta situació, no? Perquè a vegades ens anem preguntant, però com és
sí.
que aquesta persona, amb tots aquests insults i amb tot això, continua amb la seva relació de parella? Doncs segurament perquè ja tenim l'autoestima molt minvada, molt petita, i ja tenim una dependència molt gran. Penseu que quan estem amb algú que ens va repetint dia a dia que no servim per res, que som tontos, que sort en tenim de tenir-lo a ell, al final això s'acaba convertint en una creença nostra. I aleshores actuem d'acord amb aquesta creença. No puc marxar perquè el necessito. No sí. puc marxar perquè què faré? Perquè sóc tonta, no? I això també, doncs, és important tenir-ho en compte, no?
Dependència total, clar.
Sí, sí, sí. Dependència total que no arribe de cop, sinó que es va instal·lant, eh? Conforme em vaig fent petiteta, vaig perdent la meva autoestima, doncs va creixent la dependència cap a la persona de la que m'hauria de separar. Moltes persones que no s'han trobat mai en aquesta situació, no? Doncs no arriben a entendre, no? Per què no, per què no marxa aquesta persona d'aquesta situació? Doncs perquè no pot.
Sí, 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 sí.
Perquè no pot, psicològicament no està preparada, no?
Jo que no entenc aquestes persones que actuen d'aquesta manera, que maltracten. És que no sé com la consciència els deix viure, és que jo no arribo a entendre.
Clar, clar. No, no, és complicat. Hi ha casos i casos, però sí que és veritat que, bueno, són uns valors diferents. I amb això, bueno, ara ja parlant una mica en el cas de la violència dintre de les parelles i cap a les dones, doncs sí que té molt a veure la cultura masclista, evidentment.
Sí, sí. Sí,
és un puntal i de fet és on s'han de fer la majoria d'esforços, no?, per poder-la arribar a prevenir. Però això, diguéssim, hem de ser molt curosos amb els missatges que passem, no?, sobretot entre els joves. Controlar a una persona no és estimar-la.
No.
És tot el contrari.
Sí, sí.
És coercionar la seva llibertat. I encara es malinterpreten aquests missatges. Quan ens diuen, no, mira, millor que no et posis una faldilla perquè, clar, és que tothom et mirarà. Ojo, que això ja és una bandera vermella.
Sí, 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 totalment.
Ja comença, ja, aquí ja se'ns haurien de disparar les alarmes. I, en canvi, encara hi ha gent que ho interpreta com a amor, no? Quan no té res a veure.
No.
També s'haurien de... Aquí entraríem en un debat perquè s'haurien de trencar molts mites de l'amor romàntic i d'aquest amor una mica Disney, no? Que ens han anat venent al llarg de les nostres vides i que lamento si fereixo algú, però no existeix.
No, no.
Això no existeix.
Clar que no. Jo la gent que maltracten... Pot ser també, es pot donar el cas que un dia se n'arribin a donar i són ells els que han de ser tractats per vosaltres, els psicòlegs.
Evidentment.
Però, és clar, falta de que se n'adonin i vulguin ser ajudats, Laura.
Sí, efectivament. A vegades, quan se n'adonen és quan ja hi ha hagut denúncies, no?, per part de la parella... I aleshores entren en programes de rehabilitació, que això existeix. També es pot donar el cas que s'adonin, i de fet sovint succeeix, que se n'adonin perquè a casa ja havien viscut situacions així amb els pares.
Yeah.
I aleshores de cop i volta es veuen reflectits en comportaments que ja havia tingut el pare, no? I aleshores venen perquè no volen assemblar-s'hi. Això també pot passar. Sí, sí.
Que aquest maltractament, per exemple, que pugui haver gent que ens estigui escoltant, per exemple, en l'àmbit laboral, què pots aconsellar a una persona que se sent així maltractada?
Bé, recordar-li que l'assetjament laboral es pot denunciar. Això és el primer punt. I després, depenent de les formes que hagi adoptat, sí que haurà de, bueno, primer denunciar-ho, i si realment ha afectat molt a la seva persona, doncs buscar ajuda. Jo recomanaria buscar ajuda, buscar teràpia, perquè sovint el que s'ha de fer és reconstruir coses que s'han anat deconstruint per l'altra persona. I aleshores, si començo a detectar que estic trista molts dies, que no tinc força, que no tinc energia, que estic cansada, que no sé com afrontar les situacions, doncs el millor que puc fer és demanar ajuda.
Ja, perquè parlar amb aquesta persona que m'està agredint, no en farem res, no?
Depèn de les formes que hagi adoptat. Depèn de les formes que hagi adoptat.
Clar.
Sempre, clar, aquí s'hauria de valorar doncs, el grau, no?, de violència que s'hagi agafat i totes aquestes coses. Amb graus molt elevats de violència jo no recomanaria parlar-hi.
No. Mare meva, mare meva. Déu-n'hi-do, quina feinada.
Quina feinada. Sí. Primer, adonar-te'n que ets una persona doncs, que t'estan fent mal, perquè de vegades, i parlant de parella, però també amb l'àmbit laboral, pots pensar, bueno, potser sóc jo que passo una mala temporada i veig les coses més gruixudes i potser em faig d'un gra massa, no? Com vulguer justificant la situació, però realment t'estan agredint.
Clar, si hi ha insults, si hi ha persecucions, si hi ha actituds de control, si el meu cos davant d'aquesta persona, no?, que seria l'agressora, escolteu, quan tingueu dubtes, jo sempre ho dic, escolteu el vostre cos, el cos és savi. Mm. Si jo estic en tensió, aquí està passant alguna cosa.
Clar, clar. Clar, clar.
Quan hi ha dubtes, m'he de fiar del cos. Però si estic tenint tot això, no sóc jo la que està tenint un mal dia.
No.
Si hi ha totes aquestes trobes, no sóc jo la que està tenint un mal dia. Si jo em trobo missatges, a vegades no són amenaçadors, a vegades són burletes.
Sí.
No? I hi ha gent que es troba papers al cotxe o al fons de pantalla de l'ordinador. Si tot això està passant, això és real. No sóc jo la que té el problema. I aquí sí que s'ha de fer èmfasi de dir, no tingueu vergonya. No sou culpables del que està passant, ni ho heu propiciat amb la vostra actitud, no? Que a vegades encara em trobo amb gent que racionalitza, no? És a dir, justifique, busque entendre l'actitud de l'altre. És normal, perquè la nostra ment necessita entendre per què està passant això.
Sí.
Però no sempre hi ha una explicació.
Ai, Déu meu.
Si jo m'estic trobant amb tot això, l'últim que he de fer és tenir vergonya.
Esperem que tots aquests consells i aquests temes que toquem amb la Laura de Llarès a l'Espai Ànima doncs siguin del vostre interès i us serveixin. I ja sabeu que la Laura és psicòloga, hi ha molts psicòlegs, moltes psicòlegues sí. Aquí al Principat d'Andorra i evidentment doncs, estan per ajudar-vos, eh?
Que passa és que faci falta.
Ens anem
fins on puguem.
Això, sí, però vull dir que ens anem a donar nosaltres mateixos de que tenim un problema, que pot ser que causem nosaltres mateixos o que ens vingui de fora, eh? Però allò sí. Que echame un cable, no?
Clar, sí, no, i al final és parlar amb algú, explicar el que està passant.
Sí.
I trobar també habilitats per anar afrontant les coses.
Doncs, Laura, moltes gràcies. Cuida't molt, eh?
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Love was out to get me. Now that's the way it seems. Disappointed.
when I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Hooked out in my mind.